Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Agricultors i ramaders han centrat avui una nova jornada de mobilitzacions arreu del territori i s'han centrat en les importacions de mercaderies. Per aquest motiu, les accions d'avui s'han concentrat sobretot en punts com el Port de Tarragona i també les connexions amb França per l'Alt Empordà i l'eix transversal a Osona, també al Mercabarna. En aquest darrer s'aixecarà previsiblement, diuen, la concentració a les dues. Tot i així, continuen les afectacions de trànsit arreu del territori i és que ara mateix segueixen tallades les vies Nacional 2 a Pontós a Girona, la C-37 a Manlleu, la P-7 a Vilafant i també el seu pas per Vilademuls i la C-17 a Vic i també el seu pas per les Masies de Voltregà. Per saber en quin punt estan aquestes mobilitzacions, tornem ara fins a un dels punts conflictius, com dèiem, que és el Port de Tarragona. Allà hi tenim a la Cristina Artacho. Hem connectat amb tu just quan arribaven els tractors i comentàvem que a Mercabarna tenen una previsió de quan donaran per finalitzar aquesta concentració. A Tarragona continuarà. Bon dia.
Hola, bon dia, Maria. Doncs mira, ara des de dos quarts d'una més o menys s'està produint aquesta assemblea on estan parlant diferents representants sindicals de la pagesia i ja s'ha anunciat que la mobilització durarà unes 36 hores, és a dir, els pagesos volen mantenir-se amb aquesta mobilització almenys tota la nit d'avui i tot el dia de demà. Una mobilització que talla l'A27 aquí a l'entrada del Port de Tarragona i ha fet que un 83% menys de camions de mercaderies puguin entrar avui al port. Parlem de vora 500 tractors vinguts no només del Camp de Tarragona, sinó de la Conca de Barberà, les Terres de l'Ebre, que han sigut els primers en arribar, i també provinguts de Lleida. Ara mateix just es dissol aquesta assemblea i els pagesos i les pageses es preparen per dinar, ja hi ha barbacoes funcionant i per passar la tarda, i com dèiem, la nit 36 hores està previst que duri la mobilització.
Gràcies, Cristina. Estarem pendents. Bon dia. I una operació conjunta de la Policia Nacional amb la Guàrdia Civil ha permès alliberar 6 víctimes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual. S'ha desarticulat una organització criminal liderada per un home i una dona que confinaven les víctimes en dos pisos prostíbuls a Manresa i també a Mollet del Vallès, on dormien amuntegades en condicions d'insalubritat. Els dos habitatges es traficava també amb substàncies estupefaents, ja que obligaven les víctimes a incentivar els clients a comprar cocaïna. I emissores locals d'arreu de Catalunya commemoren avui el Dia Mundial de la Ràdio. Ho faran amb programes especials, maratons d'edicions en directe i també magazins amb protagonistes vinculats a la història de cada canal. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
100 anys donant veu a la gent. La Plana Ràdio amb el centenari de la ràdio.
Bon dimarts 13 de febrer de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, i què millor que celebrar-ho fer-ne en directe. Avui repassarem l'actualitat d'alguns dels equips de futbol català amb una mica més de calma després de la jornada del cap de setmana, amb la mirada posada també al que ve a partir de demà aquesta setmana amb futbol, futbol sala, handbol i la Copa del Rei de bàsquet a partir de dijous a Màlaga, amb dos equips catalans que s'enfronten divendres entre ells, el Barça i el Manresa. Però avui també parlarem d'hoquei patins, del Mundial de Natació de Doha i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, avui torna la Champions masculina, tot i que el Barça no juga fins la setmana que ve.
Doncs així és, aquest vespre arrenquen les eliminatòries de vuitens de final amb el Copenhagen-Manchester City, del català Pep Guardiola, i amb el Leipzig-Real Madrid. El Barça juga dimecres de la setmana que ve l'anada d'aquests vuitens de final al camp del Nàpols. La tornada serà d'aquí a un mes a Montjuïc.
Ahir va acabar la 24a jornada de la primera masculina amb bones notícies pel Girona i el Barça.
Doncs sí, perquè l'Atlètic Club de Bilbao, cinquè classificat, i el primer que es quedaria fora de la Champions de l'any vinent no va passar de l'empat a 0 al camp del CUE, l'Almeria. El Girona, que és segon, té 8 punts de marge sobre el cinquè, i el Barça, tercer, a 5. A la propera jornada, el Barça juga dissabte a 6:45 de la tarda a Balaïdos davant el Celta, i el Girona ho farà dilluns, precisament a Sant Mamés, contra l'Atlètic Club de Bilbao.
I ahir també va acabar la jornada, la 26a, la segona masculina, amb un bon resultat també per a l'Espanyol.
Doncs sí, perquè l'empat a 0 entre Valladolid i Albacete, que li permet mantenir la cinquena plaça al conjunt perico, a 4 punts de l'ascens directe i a 6 del líder, el Leganés. L'Espanyol, amb el tècnic Lluís Miguel Ramis, qüestionat, rebrà dissabte a la nit al Stage Front Stadium al Mirandès.
En categoria femenina, el retorn d'Alexia Putellas de nou als terrenys de joc és més a prop.
La Mollatana ha fet part de la sessió d'entrenament d'aquesta setmana amb el grup i des del Barça s'espera que pugui tornar a jugar a les semifinals de la Copa de la Reina. Per cert, ja es coneix l'horari del partit d'anada. Serà el dijous 7 de març a les 8 del vespre.
El Barça, que juga demà mateix, recuperant un partit pendent de la Lliga F.
Les blaugranes rebran el Johan Cruyff demà a les 6 de la tarda al Llevant, en un partit que es va haver d'ajornar per la disputa de la Supercopa. També demà es juga un Atlètic de Madrid, Real Madrid, també en aquesta Lliga F.
En bàsquet, entrem en setmana de Copa del Rei de Màlaga.
Amb dos equips catalans, Barça i Manresa, que s'enfrontaran entre ells divendres a 2/4 de final. Dijous tindrem un Real Madrid, Ucam Murcia i un Gran Canària, València. I divendres, a banda d'aquest Barça Manresa, s'enfrontaran l'equip anfitrió. L'anfitrió, volíem dir, l'Unicaja de Màlaga contra el Lenovo Tenerife, d'on sortirà el rival de semis del català que passi.
No hi serà aquest any a la Copa el Joventut, que ahir aprofitant l'aturada va fer un entrenament de portes obertes amb multitudinari del primer equip de ple d'aficionats i aficionades que van poder estar amb els seus ídols.
Doncs així és, Martí, perquè hi van assistir gairebé 2.000 persones per gaudir de la jornada, majoritàriament nens i nenes que van poder fer jocs amb els jugadors. Dia per divertir-se i relaxar-se en una temporada irregular dels verdinegres tant a l'ACB com a l'Eurocup.
La penya no jugarà, com dèiem, la Copa aquest any, però sí la minicopa, el torneig infantil que enfrontarà 8 equips, la meitat dels quals són catalans.
Barça, Manresa, Joventut i Bàsquet Girona participaran en aquesta minicopa que arrenca demà mateix també a Màlaga, amb un Unicaja Manresa, un València Girona, un Joventut Real Madrid i un Saragossa Barça.
El futbol sala, demà reapareixerà el Sergio Lozano, el capità, després de 10 mesos.
El capità del Barça ja està recuperat de la seva última greu lesió al genoll i estarà disponible per jugar demà al partit de Lliga a la pista del Valdepeñas. Lozano, de 35 anys, reconeixia emocionat als mitjans del club que s'arrisca a tenir seqüeles a la cama, però que no volia retirar-se al futbol sala per una lesió. També demà juga l'altre equip català de la primera masculina, l'Indústria Santa Coloma, que rep el pavelló nou al Peñíscola.
En una estona escoltarem Sergio Lozano, que ha provocat un augment de les entrades per al partit de la venda d'entrades per al partit de dissabte que ve al Palau, en el retorn de Lozano com a casa, com a local, contra el Noia Gallec. En hoquei patins, avui viatgen cap a San Juan, a l'Argentina, el Barça i el Palau, per disputar la Copa Intercontinental.
El Barça serà el representant català a competició masculina i s'enfronta a semifinals a l'Unión Vecinal Trinidad Argentí, que compta amb l'ex-blaugrana Carlitos López, que ja anuncia que penjarà els patins un cop acabi aquest campionat. Serà la matinada dissabte, diumenge, 2:45, hora catalana. I a la Copa Intercontinental Femenina, al Palau de Plegamans, també dissabte jugarà semifinal contra un altre equip argentí, l'Andes Talleres, dissabte a les 11 de la nit, hora catalana.
I al Mundial de Natació de Doha, al Qatar, actualitzem l'agenda per avui, Joan.
Doncs sí, perquè la selecció espanyola masculina de waterpolo juga en una estona a les 2:15 de final contra Montenegro. El combinat dirigit pel català David Martín i ple farcit de catalans té l'ambiciós repte d'aconseguir el triplet internacional. Ja van guanyar, recordem-ho, fa unes setmanes l'europeu, ara competeix al Mundial i a l'estiu als Jocs Olímpics. La selecció espanyola femenina, també farcida de catalanes, ja és a semifinals. L'equip estatal s'enfrontarà demà als Estats Units després d'eliminar ahir a la tarda al Canadà, guanyant per 12-9.
I també en aquest Mundial de Natació, gran sisè lloc del barceloní, del Club Natació Terrassa, Mario Moyà, a la final dels 50 metres papallona.
Moyà va fer una bona sortida i es va mantenir a la lluita amb els millors en una final lenta, amb diferències mínimes. Divendres competirà a la final dels 100 metres. A més, l'asturià del Club Natació Barcelona, Arvidel González, s'ha classificat aquest matí per a la semifinal dels 200 metres papallona amb l'onzena millor marca.
I últim apunt, l'Ajuntament de Manresa ha presentat avui alguns dels actes que acollirà el municipi com a ciutat europea de l'esport 2024.
El programa d'activitats és viu, Martí, i recull moltes de les activitats anuals que ja s'organitzaven a Manresa i n'inclou d'altres específiques, a motiu de la distinció de ciutat europea, com la sortida i l'arribada de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina al juny, o un seminari sobre esport i salut mental. També s'organitza la 13a Festa del Futbol Català i la fase final dels Campionats de Catalunya de bàsquet 3x3.
Dimarts 13 de febrer, ho dèiem, Dia Internacional de la Ràdio, passen 10 minuts de la 1, comencem parlant de futbol, repassant una mica l'actualitat dels equips catalans. A la primera masculina, ahir va acabar la 24a jornada i per sort pel Girona i pel Barça, l'Atlètic Club de Bilbao no ha passat de l'empat a 0 al camp del CUE, l'Almeria. Per tant, els blaugranes són tercers i tenen 5 punts de marge amb els bascos, mentre que els blanquivermells són segons amb 10 punts més que l'Atlètic Club de Bilbao, que seria el primer equip que es quedaria fora de la Champions. A la Lliga F, el Barça demà recupera el partit pendent per la disputa de la Supercopa contra el Llevant. A les 6 de la tarda, el Johan Cruyff, i veurem si amb Alexia Putellas, que ja s'entrenava amb el grup aquesta setmana, en principi no ha de reaparèixer encara demà a la competició, això sí, encara a la recta final de la seva recuperació. També demà tenim un Atlètic de Madrid-Real Madrid, derbi madrileny en aquesta Lliga F. I a la segona masculina, pendent d'una possible decisió sobre la continuïtat o no del tècnic, Luis Miguel Ramis, a l'Espanyol, el conjunt perico continua cinquè, a 4 punts de l'ascens directe i a 5 del 6 del líder, després que ahir el Valladolid també empatés a 0 contra l'Albacete i, per tant, no superés els blanquiblaus de la classificació. A la primera federació, ho explicàvem ahir, el Nàstic de Tarragona torna a ser líder del grup 1 amb un punt més que la Ponferradina, amb gairebé 2/3 de la competició completats. Ens ho amplies a Tarragona Ràdio, el Jordi Blanc.
Fins ara, 6 equips s'han anat intercanviant aquesta primera posició. Els granes van tornar al capdamunt de la taula després de la victòria d'aquest cap de setmana davant el Real Unión, i ho han fet després de 13 jornades d'haver abandonat aquesta posició. Els tarragonins ja van ser líders de la categoria de la jornada 4 fins a la jornada 9, amb dos incloses. Per tant, ja són 7 jornades de les 23 disputades que els jugadors de Dani Vidal han estat al capdamunt de la classificació. Des de la plantilla del Nàstic, el seu capità, Joan Oriol, diu que l'equip està en el millor moment de la temporada, on fa 8 jornades que no perden i on han sumat 7 victòries i un empat.
És el millor moment, no? Al final teníem ganes de guanyar a casa davant l'afició, ficar-nos primers, no? Era un repte, ho hem aconseguit, i seguir treballant, seguir fer-ho bé, i que queden moltes jornades encara. És el que sempre dic, no? Que estem treballant molt bé, que l'equip mai ha baixat els braços, que seguim creient, que és una pinya, que tothom vol el mateix, i això es veu reflectat al terreny de joc, no? I dins del vestuari, pues, al final, quan les coses van bé, quan hi ha una gran qualitat humana, doncs es reflecta fora al camp, no?
La plantilla del Nàstic ja prepara el partit del proper diumenge al camp del Sestao River. Ho fa sense els defenses centrals Pablo Trigueros i Nacho González, que estan sancionats per acumulació de targetes, i això farà que Dani Vidal hagi d'improvisar en línia defensiva, on tampoc no està clara la participació del porter Alberto Baro, que ja es va perdre el darrer partit per una mini fractura de pòmul. El club també organitza desplaçament d'aficionats per donar suport a l'equip aquest cap de setmana a Euskadi.
Gràcies, Jordi. I un últim punt de futbol. A la tercera federació masculina tornen a saltar les armes amb el Sant Cristóbal. El conjunt agarenc no acaba d'aixecar cap, ni tan sols amb el nou tècnic, amb el canvi d'entrenador, Cristian García, ara, i ja és només un punt del descens. Canal Terrassa, Micro Magosa.
S'encenen les llums d'alarma al Sant Cristóbal després de la derrota de diumenge davant el Mollerussa. I és que els agarencs s'apropen a la zona perillosa de la classificació. El canvi a la banqueta ha portat dues victòries. Recordem, la victòria davant el Badalona i la primera jornada de Cristian García davant la Fundació Esportiva Grama. La falta de gol està condemnant el conjunt de Can Anglada i, a més, el fet d'encaixar gols i també perdre, doncs, una de les seves virtuts, que era aconseguir victòries a Can Anglada, està condemnant a l'equip de Cristian García. Ara toca pensar en el proper rival, que serà l'Olot. Després, el rival serà el Prat. 6 punts importants per fugir d'aquesta zona baixa. Escoltem a Cristian García, entrenador del conjunt de Can Anglada.
Sí, estamos en un momento difícil, en caída, no hemos llegado a parar el golpe de Castelldefels, seguimos cayendo y al final tenemos que parar la sangría a nivel de puntos y de goles encajados. Se me antoja que vamos a campo luego, un campo difícil, pero bueno, indudablemente que podemos sacar los 3 puntos y a eso iremos.
Doncs com dèiem, diumenge, 4:45 de la tarda, el conjunt del Sant Cristóbal, que visita el camp de l'Olot. Recordem que Pedro Dolera, l'entrenador de l'Olot, doncs va estar formant equip amb Pepe Delgado, l'actual director esportiu del Sant Cristóbal, i la propera setmana, doncs, el rival serà el Prat. Curiosament, dos equips on van estar Pedro Dolera i Pepe Delgado.
En bàsquet, és setmana de Copa del Rei de Màlaga amb dos equips catalans que hi participen, el Barça i el Manresa. Divendres s'enfronten entre ells als quarts de final. Dijous tindrem un Real Madrid Camp Múrcia i un Gran Canària València. I divendres, a banda d'aquest Barça-Manresa, s'enfrontaran l'equip anfitrió, l'Unicaja de Màlaga, contra el Lenovo Tenerife, d'on sortirà el rival de semifinals del català que passi, o Barça o Manresa. No hi serà aquest any el Joventut, que ahir, aprofitant l'aturada, va fer un entrenament de portes obertes del primer equip ple d'aficionats i aficionades, milers, de fet, que van poder estar amb els seus ídols, com per exemple Jordi Rodríguez i Guillem Vives. Són declaracions ara de Ciutat de Badalona.
Jo veig com a mi una mica reflexat, no? Perquè jo, clar, fa uns anys estava aquí també mirant els jugadors del primer equip a cada partit, no? I estar ara amb els nens i que em vegin també com una figura, doncs, del primer equip, doncs és molt bonic.
Com una experiència de fer nens i nenes molt feliços i felices d'estar amb nosaltres, i que per nosaltres és un gust i un orgull veure sobretot tanta gent, i pels que som pares a dintre d'aquí, doncs també pels nostres nens o nenes, un dia especial i que també s'ho passen molt bé.
La penya que no jugarà aquesta copa, però sí la minicopa, el torneig infantil que enfrontarà 8 equips, la meitat dels quals catalans: Barça, Manresa, Joventut i Bàsquet Girona. Aquesta minicopa arrenca demà mateix amb un Unicaja Manresa, un València Girona, un Joventut Real Madrid i un Saragossa Barça. Tots els partits també a Màlaga. I un punt de bàsquet, a la Lliga EVA, el Club Bàsquet Valls s'apropa a les posicions d'ascens a Lliga Le Plata, després d'un nou triomf aquest cap de setmana. A Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Els blancs i vermells van donar molt bona imatge dissabte al pavelló Joan Avellar davant la seva afició. El resultat amb el segon equip de la penya va ser 77-69. Un match molt elèctric i amb una gran igualtat en el marcador, que va posar l'empat al final dels primers 10 minuts i amb petits avantatges per als locals en el segon, tercer i darrer període. Així i tot, hi va haver moments de dificultat per al CE Vall. La lesió al turmell de Jordi Llagostera i la desqualificació d'Oriol Besora per una protesta inexistent. Un cop haver encadenat 3 triomfs consecutius, el tècnic dels de l'Alt Camp, Víctor Neila, valora el fet de guanyar a casa un enfrontament en moltes adversitat.
Molt content de l'equip, perquè crec que l'equip ja dic, ho ha fet bé abans de totes les adversitats aquestes, i ho han continuat fent després bé, i bueno, hem tret la victòria a casa, que és molt important.
Els de Valls, que mantenen la tercera plaça de la taula classificatòria, visitaran dissabte, 6:45 de la tarda, la pista del Club Bàsquet Igualada, equip que ocupa la sisena posició. Pel que fa als dos primers llocs del grup CA de la Lliga EVA, són pel sol gironès Bisbal Bàsquet, amb 17 victòries i una derrota, i el Mollet, amb 16 victòries i dues derrotes.
En hoquei patins, el Barça i el Palau viatgen avui cap a San Juan, a l'Argentina, en un viatge llarguíssim per disputar a partir de dissabte la Copa Intercontinental, ja ho direm. A la masculina, el Barça s'enfronta a semifinals de l'Unión Vecinal Trinidad Argentí, que comptarà amb l'exlorana Carlitos López, que ja ha anunciat que penjarà els patins un cop acabi aquest campionat. Serà la matinada de dissabte a diumenge a 2:45, hora catalana. I recordem que hi ha 4 hores més. A la femenina, el Palau de Plegamans, també dissabte, jugarà aquestes semifinals de la Copa Intercontinental contra un altre equip argentí, l'Andes Talleres, dissabte, en aquest cas a les 11 de la nit, just abans del Barça, també hora catalana. Tornant a la categoria masculina, a l'hoquei Lliga, ahir us ho explicàvem, l'empat a 4 entre el Noia i el Reus de diumenge, que deixa els reusencs setens en la lluita pels play-off, i els penedesencs encara segons, amb 3 punts més que el Calafell, que és tercer, i a 18 ja d'un Barça intractable. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
Bon dia. El Noia Freixenet confia a mantenir les distàncies des del segon lloc de la classificació després d'haver salvat un punt en l'exigent cita doble que ha viscut els darrers dies en els compromisos davant el Barça i el Reus Deportiu. Només 2 derrotes en 18 jornades, tot i que acumula fins a 7 empats, el que més a l'hoquei Lliga, que li han fet perdre una part del coixí de punts que tresorava fins fa no gaires setmanes. Pere Bàries fa cura de realisme i manté l'humilitat malgrat seguir ocupant una posició de privilegi a poques setmanes de tancar la fase regular.
Hem de partir de la base, que nosaltres anem segons, però perquè hem fallat menys que altres equips. La Lliga està molt igualada per tothom, per nosaltres també. Nosaltres no estem per tirar... Sí que som un bon equip, però no considero millor que altres rivals com Reus, Liceu, Calafell, no sé, Voltregà. Nosaltres tenim un bon equip, però no... La Lliga és molt competitiva. Caldes, per exemple, que té un tros de plantilla. No sé, és que segur que me'n deixaria algun. L'Igualada, que està jove, està fent una bona temporada. Aquí ningú regala res, és molt difícil. Nosaltres vam perdre, per exemple, a Girona.
Els sadorinencs disposen ara de quasi una setmana per recuperar-se i preparar la complicada visita a Voltregà de la propera setmana, pendents de recuperar algunes baixes i absències en els últims partits.
Gràcies, Sergi. Per cert, ja tenim millor gol de la jornada de l'Hockey Lliga masculina d'aquest cap de setmana. El més votat ha estat el de Cristian Rodríguez del Sant Just, amb el 52% dels vots, per sobre del de les dianes de Jordi Bargalló, del Noia, de Martí Casas del Reus i de Pau Bargalló, del Barça. Recordeu que podeu votar, recuperar els gols cada dilluns i fins dimarts al matí, els millors gols al nostre compte de Twitter, a la xarxa X, @esportsenxarxa. I a l'Hockey Lliga Plata volem parlar de la gran ratxa del Club Ativic, l'equip probablement més en forma del grup nord, que encadena un empat i 6 victòries en els últims 7 partits, en les últimes 7 jornades, amb la Copa de la Princesa ja a la vista. Ràdio Vic, Pep Portet.
El Pati Vic afronta dissabte un nou repte en la visita a la pista del Sant Cugat, quart classificat en el grup nord de l'Hockey Lliga Plata, on els biguetans són segons. El conjunt de Ramon Pardo està en un moment dolç de la temporada i després d'empatar a casa amb el líder Vilafranca han encadenat 6 victòries consecutives que els han permès situar-se segons en solitari, amb 6 punts de marge respecte al tercer, a més d'aconseguir també la classificació per la Copa Princesa guanyant a la pista del que era segon, el Cerdanyola, que va quedar fora d'aquesta Copa. Lito Sánchez, golejador biguetà i un dels, entre cometes, culpables d'aquesta ratxa, fa una valoració del moment que travessa el club.
Sí, ens trobem en un moment molt bo de forma, portem 6 victòries, però bueno, al final era l'objectiu, no? Estar aquestes dates i estar allà amb el Vilafranca i els altres equips intentant aconseguir l'ascens. Però bueno, ara som conscients que cada començar la segona volta, queden molts partits, queden pistes molt difícils, com aquest cap de setmana a Sant Cugat. Portem una ratxa bona, ens trobem forts mentalment, físicament, tenim un grup molt unit i al final això dins la pista es nota. Portem setmanes entrenant de valent i hem de seguir així, però quan arribi final de temporada doncs no repartint-se de cap partit ni cap punt perdut. I res, a seguir treballant i intentar estar fins aquí i fins al final de temporada i aviam si tenim la sort de poder aconseguir l'ascens.
Com diu Litus, dissabte a Sant Cugat tenen una bona pedra de toc per calibrar les opcions dels biguetans de lluitar per l'ascens directe a l'Hockey Lliga.
I ho hem sabut fa pocs minuts en bàsquet. Atenció, perquè el retorn de Ricky Rubio a les pistes, a competir en aquest cas, ja és més a prop. El base del Masnou ha estat convocat amb la selecció espanyola per Sergio Scariolo per jugar els partits contra Letònia el dijous 22 de febrer i contra Bèlgica 3 dies més tard. Partits de classificació per l'europeu de bàsquet, com dèiem, amb la selecció espanyola. També hi aniran els jugadors del Barça, Darío Brizuela i Joel Parra. En futbol sala, encara en clau blaugrana. La gran notícia de la setmana és el retorn del capità blaugrana Sergio Lozano a les pistes després de recuperar una nova lesió de superar una nova lesió greu de llarga durada amb el trencament del lligament encreuat del genoll. El blaugrana que estarà disponible per jugar demà partit de Lliga a Valdepeñas. En parlava ahir als mitjans del club explicant que no volia retirar-se del futbol sala per una lesió i reconeixia que s'arriscava a tenir seqüeles.
Tengo que decir que al igual que la tercera lesión, la segunda de cruzado, pensé que lo dejaba. Le dije al doctor como 15 veces que lo dejaba. En esta no lo dije ni una vez. Creo que deseaba que mi última imagen como jugador de fútbol sala no fuese en una lesión. No quería que asociara mi retirada con una lesión. Quiero decidir cuándo. No sé si será dentro de unos meses, dentro de un año, dentro de dos, no lo sé. Yo me tomo cada día ahora mismo como un regalo. El doctor me dijo que si fuese yo que no volvería a jugar, que me arriesgaba a tener secuelas importantes, quedar cojo, no llevar una vida normal, sea lo que me arriesgo.
Un Lozano emocionat també pensant en el seu retorn a les pistes, que deixava clar que la seva intenció era retirar-se al Barça i que mai no seria un problema pel club.
Ver a mi família, ver a mi hija, ver a mi mujer, a los drags, a toda la afición. Y no sé ni siquiera jugaré. No sé si jugaré un minuto o jugaré 10, me da igual. Yo para mí ese día ya habré ganado. Y es lo que me ha hecho en momentos muy difíciles levantarme e intentar seguir adelante y volver a jugar. El momento que la directiva, el director deportivo, el entrenador decidan que no puedo ayudar al equipo y yo crea que no puedo ayudar al equipo, ese día se acaba. Estoy eternamente agradecido a este club y ya te digo, nunca quiero vestir otra camiseta.
El capità blaugrana, Sergio Lozano, com dèiem, que pot tornar demà en partit de Lliga a la pista del Valdepeñas. També és de demà jugar l'altre equip català de primera masculina, l'Indústria Santa Coloma, que rep el pavelló nou al Peñíscola. I abans d'acabar, ho repassem l'agenda del Mundial de Natació de Doha del Qatar. La selecció espanyola masculina de waterpolo juga en una estona, a les dues, d'aquí poc més de mitja horeta, a les quarts de final contra Montenegro. El combinat dirigit pel català David Martín, que té l'ambició repte d'aconseguir el triplet internacional. Ja va guanyar fa unes setmanes l'europeu, ara està competint al Mundial i a l'estiu als Jocs Olímpics. I la selecció femenina ja és a semifinals. La selecció espanyola, després de guanyar ahir al Canadà per 12-9, a les semifinals s'enfrontaran demà a les dues a als Estats Units. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, al Palau Palenzuela, al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i avui més que mai de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80 fins al 16% actual. Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos, com tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalvia aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Dia Mundial de la Ràdio. 13 de febrer. 100 anys de ràdio a Catalunya.
Des de la Federació de Ràdios Locals volem reivindicar el paper de les emissores de proximitat al nostre país.
Som professionals.
Som referents.
Som plurals.
Som a prop.
Expliquem en primera persona què passa a les nostres comunitats.
Celebrem el Dia Mundial de la Ràdio i el centenari de la ràdio a Catalunya.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dimarts, 13 de febrer de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 13 de febrer, ho hem sabut aquest mateix migdia fa una estona, Ricky Rubio estaria molt a prop de tornar a competir en una pista de bàsquet. El base del Masnou ha entrat a la convocatòria de Sergio Scariolo amb la selecció espanyola per jugar dos partits de classificació per a l'Eurobàsquet 2025. La setmana que ve, al principi, Ricky Rubio no serà en aquesta, a la Copa del Rei amb el Barça, que es disputa aquesta setmana. Recordem els quarts de final divendres amb un duel català entre el Barça i el Manresa. Parlarem de bàsquet avui, però també parlarem de futbol, d'hoquei patins i, evidentment, també del Mundial de Natació de Doha, amb com els va als catalans. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, avui torna la Champions masculina, tot i que el Barça no juga fins la setmana que ve.
Doncs així és, Martí, perquè aquest vespre arrenquen les eliminatòries de vuitens de final amb el Copenhagen-Manchester City del català Pep Guardiola i amb el Leipzig de Dani Olmo contra el Real Madrid, l'Agarenc. El Barça juga dimecres de la setmana que ve l'anada d'aquests vuitens de final al camp del Nàpols. La tornada serà d'aquí a un mes a Montjuïc.
Ahir va acabar la 24a jornada de la primera masculina amb bones notícies per al Girona i al Barça.
Doncs sí, perquè l'Atlètic Club de Bilbao, cinquè classificat, i el primer que es quedaria fora de la Champions l'any vinent, no va passar de l'empat a 0 al camp del Cue, l'Almeria. El Girona, que és segon, té 8 punts de marge sobre el cinquè, i el Barça, tercer, també en té 5. A la propera jornada, el Barça juga dissabte a 6:45 de la tarda a Balaïdos contra el Celta, i el Girona ho farà dilluns, precisament a Sant Mamés, davant l'Atlètic Club de Bilbao.
Ahir també va acabar la jornada 26 a la segona masculina, amb un bon resultat per l'Espanyol.
Doncs sí, perquè amb l'empat a 0 entre Valladolid i Albacete, li permet al conjunt perico mantenir la cinquena plaça a 4 punts de l'ascens directe i a 6 del líder, el Leganés. L'Espanyol, amb el tècnic Luis Miguel Ramis, molt qüestionat, rebrà dissabte a la nit a l'Stage Front Stadium a les 9 del vespre al Mirandés.
En categoria femenina, el retorn d'Alexia Putellas de nou als terrenys de joc és més a prop.
La mulletana ja ha fet part de la sessió d'entrenament aquesta setmana amb el grup i des del Barça s'espera que pugui tornar a jugar a les semifinals de la Copa de la Reina. Per cert, ja es coneix l'horari del partit d'anada. Serà el dijous 7 de març a les 8 del vespre.
El Barça, que juga demà mateix, recuperant un partit pendent de la Lliga F.
Les blaugranes rebran el Johan Cruyff demà a les 6 de la tarda al Llevant en un partit que es va haver d'ajornar per la disputa a la Supercopa. També demà juga un Atlètic de Madrid-Real Madrid, també corresponent a aquesta Lliga F.
En bàsquet, ho dèiem ara, ho hem sabut fa uns minuts, en principi no serà la Copa del Rei, però el jugador del Barça, Ricky Rubio, està molt a prop de tornar a les pistes. El base del Masnou està convocat per Sergio Scariolo per jugar amb la selecció espanyola dos partits de classificació per l'Europeu, el 22 i el 25 de febrer. Ja la setmana que ve també hi aniran els blaugranes Darío Brizuela i Joel Parra, que en principi sí que seran en aquesta Copa del Rei de Màlaga.
Doncs així és, una Copa del Rei de Màlaga amb dos equips catalans que s'enfronten entre si, Barça i Manresa. Serà divendres als quarts de final. Dijous tindrem un Real Madrid, Camp Múrcia, i un Gran Canària, València. I divendres, a banda d'aquest Barça-Manresa, s'enfrontarà l'equip anfitrió, l'Unicaja de Màlaga, contra el Lenovo Tenerife, d'on sortirà el rival de semifinals del català que passi.
No hi serà aquest any a la Copa. El Joventut, que ahir, aprofitant l'aturada, va fer un entrenament de portes obertes amb multitudinari del primer equip, de ple d'aficionats i aficionades que van poder estar amb els seus ídols.
Doncs hi van assistir gairebé 2.000 persones per gaudir de la jornada, majoritàriament nens i nenes que van poder fer jocs amb els jugadors. Dia per divertir-se i relaxar-se en una temporada irregular dels verdinegres, tant a l'ACB com a l'Eurocup.
La penya que no jugarà la Copa aquest any, però sí la minicopa, el torneig infantil, que enfrontarà 8 equips catalans. De fet, la meitat, 4 són catalans.
Barça, Manresa, Joventut i Bàsquet Girona participaran en aquesta minicopa que arrenca demà mateix, també a Màlaga, amb un Unicaja Manresa, un València Girona, un Joventut Real Madrid i un Saragossa Barça. Aquests són els enfrontaments previstos.
En futbol sala demà reapareix Sergio Lozano, aquest sí, després de 10 mesos.
Doncs sí, perquè el capità del Barça ja està recuperat de la seva última greu lesió al genoll i estarà disponible per jugar demà el partit de Lliga a la pista del Valdepeñas. Lozano, de 35 anys, reconeixia emocionat als mitjans del club que s'arrisca a tenir seqüeles a la cama, però que no volia retirar-se al futbol sala per una lesió. També demà juga un altre equip català de la primera masculina, l'Indústria Santa Coloma, que rep al Pallanou nou el Peñíscola.
En una estona escoltarem Sergio Lozano, que ha provocat un augment de les entrades també en la venda d'entrades per la partida de dissabte que ve al Palau contra el Noia Gallec. En hoquei patins, avui viatgen cap a San Juan, a l'Argentina, al Barça i al Palau de Plegamans per disputar la Copa Intercontinental.
Doncs sí, perquè el Barça masculí serà representant català a la competició, com dèiem, masculina, i s'enfronta a semifinals a l'Unión Vecinal Trinidad Argentí, que compta amb l'exblaugrana Carlitos López, que ja ha anunciat que penjarà els patins un cop acabi aquest campionat. Serà la matinada de dissabte a diumenge, 2:15, hora catalana. I a la Copa Intercontinental Femenina, el Palau de Plegamans també dissabte jugarà a semifinal contra un altre equip argentí, l'Andes Talleres, dissabte a les 11 de la nit, hora catalana.
El Mundial de Natació de Doha, al Qatar, actualitzem l'agenda per avui, Joan.
Doncs tenim que la selecció espanyola masculina de waterpolo juga en una estona, a les 2, als quarts de final contra Montenegro, el combinat dirigit pel català David Martín, que té l'ambició repte d'aconseguir el triplet internacional. Recordem-ho, ja van guanyar fa unes setmanes l'europeu, ara competeix al Mundial i a l'estiu als Jocs Olímpics. La selecció espanyola femenina, de la seva banda, també farcida de catalanes, ja és a semifinals, després de derrotar i eliminar el Canadà, guanyant 12-9, el rival a semi serà als Estats Units.
Serà demà, a les 2 també. I en aquest Mundial de Natació, a gran sisè lloc del barceloní del Club Natació Terrassa, Mario Mollà, a la final dels 50 metres papallona.
Mollà va fer una bona sortida i es va mantenir en la lluita amb els millors en una final lenta amb diferències mínimes. Divendres competirà a la final dels 100 metres. A més, l'asturià del Club Natació Barcelona, Arvidel González, s'ha classificat aquest matí per a les semifinals dels 200 metres papallona amb l'onzena millor marca.
Dimarts 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, passen 7 minuts a 2:15. Comencem parlant de futbol, repassant una mica l'actualitat dels equips catalans. A la primera masculina, ahir va acabar la 24a jornada i, per sort pel Girona i pel Barça, l'Atlètic Club de Bilbao no va passar de l'empat a 0 al camp del Cué, l'Almeria. Per tant, els ronars són tercers i tenen 5 punts a marge amb els bascos, mentre que els blanc i vermells són segons amb 10 punts més que l'Atlètic Club de Bilbao, que seria el primer equip que es quedaria fora de la Champions. Quart és l'Atlètic de Madrid, recordem. A la Lliga F, el Barça demà recupera el partit pendent per a la disputa de la Supercopa contra el Llevant a les 6 de la tarda al Johan Cruyff, i veurem si amb Alexia Putellas, en principi no ha de reaparèixer encara, però sí que ja s'entrena amb el grup i encara la recta final de la seva recuperació. També demà tenim un Atlètic de Madrid, Real Madrid, també en aquesta Lliga F. I a la segona masculina, pendents d'alguna possible decisió sobre la continuïtat del tècnic, Luis Miguel Ramis, a l'Espanyol, el conjunt perico continua cinquè, a 4 punts de l'ascens directe, gràcies a l'empat a 0 entre el Valladolid i l'Albacete, com deien, 4 punts de l'ascens directe i a 5, a 6, volíem dir, del líder, el Leganés. A la segona federació, us explicàvem ahir, encara tenim triple empat al capdavant de la classificació, a falta de 12 jornades, al grup 3, on hi ha els catalans, entre Hèrcules, Badalona Futur i Lleida Esportiu, amb l'Europa només a un punt per sota. Els lleidatans són conscients que queda molt per aconseguir aquest objectiu de l'ascens, però consideren que estan en el camí correcte. Més detalls des de 1 a 1 de ràdio, Sergi Guiu.
Després de superar per la mínima el Manresa i amb una darrera jugada d'infart al camp, després el Lleida Esportiu ja té la ment fixada en el proper desplaçament de la temporada al camp d'una penya deportiva que segueix somiant amb ocupar, a la fi de la temporada, el top 5 de la classificació. Per la seva part, la plantilla brava té clar que, tot i la important victòria davant el conjunt del Bages, el camí encara té molts quilòmetres per endavant i hi haurà moltes pedres que caldrà esquivar. En parlem amb el davanter Juan Camilo Becerra.
Pero esto es larguísimo. O sea, aquí quedan todavía 2 meses y medio, si no estoy mal, hasta que acabe la liga. Y ya veremos dónde estamos cuando acabe la liga. Ojalá ascendidos, pero esto va a tocar pelearlo hasta el final. Ya ves que el Badalona ganó, que el Hércules volvió a ganar. estamos peleando ahí arriba, como te decía ahorita, y lo que sí, la certeza que sí pueden tener todos nuestros aficionados es que lo vamos a luchar hasta el final.
Qui també parlava del que resta de temporada era el porter de Lleida Esportiu Iñaki Álvarez, el qual evidenciava que la igualtat de la zona alta de la classificació no permet badades.
Sí, ya vemos como estas segundas vueltas son muy igualadas, todos los equipos se están jugando cosas. Y lo que te digo, te despistas un poco y te empiezan a pillar los de abajo. Estamos hablando de que hace 4 jornadas parecía que la cosa era de 2 y ahora estamos 4. Y es lo que te digo, esta liga está muy igualada y todos los rivales te pueden meter mano.
Hércules, Lleida Esportiu i Badalona Futur comparteixen el liderat amb 42 punts. Europa és quarta amb 41 i Sant Andreu tanca els play-off amb 35 punts. Torrent, amb 32 punts, és el primer equip que limita les posicions fora de la promoció d'ascens.
Gràcies, Sergi. Per cert, ja tenim millor gol de la jornada d'aquest cap de setmana al futbol català. Amb el més votat ha estat el d'Alexis García, del Sant Andreu, en aquesta segona federació, en la golejada del seu equip contra la Nucía, amb un contundent 74,8% dels vots. S'ha imposat a les dianes de Cele Pazos, del Sígol de Badalona, la tercera federació femenina, de Nico Magno del Mollerussa, a la tercera federació masculina, i d'Àngeles de l'Àlamo, de l'Espanyol, a la primera federació femenina. Tots els gols els podeu recuperar, com sempre, i podeu votar cada dilluns a l'enquesta de la nostra compte de la xarxa X a Twitter, @esportsenxarxa. En bàsquet, setmana de Copa del Rei de Màlaga, amb dos equips catalans que hi participen, el Barça i el Manresa, que divendres s'enfronten entre ells als quarts de final. Dijous tindrem un Real Madrid, UCAM Múrcia i un Gran Canària a València, i divendres, a banda del Barça-Manresa, s'enfrontaran l'anfitrió, l'Unicaja de Màlaga, contra el Lenovo Tenerife, d'on sortirà el rival de les semifinals del català que passi. I no està previst que hi participés el jugador del Barça, Ricky Rubio, que estaria molt a prop de tornar a les pistes. El base del Masnou, amb segut aquest mateix migdia, ha estat convocat per Sergio Scariolo per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per l'europeu, el 22 i el 25 de febrer, ja la setmana que ve, contra Letònia i Bèlgica, respectivament. També hi aniran amb el comitè estatal les blaugranes Darío Brizuela i Joel Parra. No hi serà aquest any el Joventut, que ahir, a la Copa del Rei, volíem dir, el Joventut, la penya, va aprofitar l'aturada i va fer un entrenament de portes obertes multitudinari del primer equip, ple d'aficionats i aficionades que van poder estar amb els seus ídols. Ho va aconseguir el nostre company de Ràdio Ciutat de la Drona, Xavi Ballesteros.
El Joventut va recuperar ahir una iniciativa que ha de servir per enganxar els aficionats de la penya i que encara no ho són. El club va decidir fer un entrenament a portes obertes per tots els seguidors i van ser quasi uns 2.000 els que van viure una tarda diferent, aprofitant que molts nens i nenes no tenien escola. Durant 45 minuts, els aficionats verd-negres van viure el que és un entrenament real del primer equip. Va ser llavors quan els més joves van començar a participar també dels exercicis al mig de la pista. Una experiència única.
I a mi el que més m'ha agradat és quan hem fet lo dels sobres, i és molt xulo i és una experiència inolvidable.
Els entrenadors ajudants de Carles Duran van viure la iniciativa de forma emotiva, perquè els dos, Dani Miret i David Jimeno, són de Badalona i saben el que representa Joventut per la ciutat. Jimeno, cap de planter de la penya, destacava la iniciativa.
Jo, que sóc de Badalona, doncs veure que el club fa aquest tipus d'activitats on cada vegada més apropen l'aficionat i poden veure jugadors del primer equip, jugadors del planter, que la van veure com creixent des de ben petits, doncs són accions molt positives que crec que el club cada vegada està fent més i fa que la ciutat, doncs, surti beneficiada.
Quan va acabar l'entrenament, tots els assistents van poder baixar la pista per aconseguir fotografies, signatures, una conversa i un record en definitiva dels seus ídols, com Jordi Rodríguez o Guillem Vives.
Jo veig com a mi una mica reflexat, no? Perquè jo, clar, fa uns anys estava aquí també mirant els jugadors del primer equip a cada partit, no? I estar ara amb els nens i que em vegin també com una figura, doncs, del primer equip, doncs és molt bonic.
Com una experiència de fer nens i nenes molt feliços i felices d'estar amb nosaltres, i que per nosaltres és un gust i un orgull veure sobretot tanta gent, i pels que som pares a dintre d'aquí, doncs també pels nostres nens o nenes, un dia especial i que també s'ho passen molt bé.
Al final de l'entrenament i després de 2 hores d'emocions i vivències, va saltar la pista l'infantil de la penya, que a partir de demà participarà a la minicopa de Màlaga i que va rebre la força als seguidors de cara al campionat.
En hoquei patins, el Barça i el Palau viatgen avui cap a San Juan, l'Argentina, en un viatge llarguíssim per disputar a partir de dissabte la Copa Intercontinental. A la masculina, el Barça s'enfronta a semifinals a l'Unión Vecinal Trinidad d'Argentí, que comptarà amb l'esglaurana Carritos López, que ja ha anunciat que penjarà els patins un cop acabi aquest campionat. Escoltem a l'entrenador Edu Castro i a un jugador blaugrana, Marc Grau, sobre aquesta Intercontinental.
Tots els partits de cara al que ens ve, no només aquesta setmana, que és el més imminent, però tot el que ve de final de temporada van bé. Aquest ha estat un bon assaig del que ens podem trobar allà a San Juan. Ara descansar un dia i després ja el viatge llarg i poder estar molt preparats amb un torneig que ens fa molta il·lusió.
Al final volem seguir amb aquesta línia. A la Lliga estem molt bé, a la Champions també ja estem classificats i res, ara pensem en la Lliga, en la Copa Intercontinental i res, anem a Argentina amb moltes ganes i intentar competir i arribar a la final.
El blaugrana Marc Grau, que és un dels seleccionats, ho hem sabut aquest mateix migdia, fa una estona, per Guillem Castany, del també català, a la llista de convocats que per la selecció espanyola per jugar a la Copa de les Nacions de Montró. En aquest cas, hi ha 8 dels 10 seleccionats són catalans. Carles Grau, del Barça, Martí Serra, del Liceo, Nil Roca, del Benfica, Pau Bargalló, del Barça, Marc Grau, com dèiem, del Barça, Xavi Barroso, també del Barça, Sergi Aragonès, del Reus, i Martí Casas, del Reus, a més de César Carballeira, del Liceo, i d'Ignacio Labar, també el blaugrana d'aquest combinat espanyol que ha seleccionat, com dèiem, dirigit pel que també català Guillem Cabestany. Com dèiem, el Barça que jugarà aquesta intercontinental, les semifinals, la matinada dissabte, diumenge, a 2:15, hora catalana, just abans a la Copa Intercontinental Femenina, també tenim un representant català, el Palau de Plegamans, que també dissabte jugarà aquestes semifinals de la Copa contra un altre equip argentí, l'Andes Tallares, dissabte a les 11 de la nit, en aquest cas, hora catalana. Tornant a la categoria masculina, per cert, és tenir millor gol de l'hoquei Lliga d'aquesta setmana. El més votat ha estat el de Cristian Rodríguez, del Sant Just, amb el 52% dels vots, per sobre de les dianes de Jordi Bargalló, del Noia, Martí Casas, del Reus i Pau Bargalló, del Barça. Recordeu que podeu votar i recuperar els gols cada dilluns i fins dimarts al matí els millors gols, com dèiem, al nostre compte de Twitter a la xarxa X, @esportsenxarxa. Més coses, la Rial Machicots ha estat escollida per cinquè cop com a millor ultratrail de Catalunya. Així ho han decidit 335 corredors i corredores votant a través del grup de Facebook del portal especialitzat Ultras Catalunya. Ens ho amplies de Ràdio Trem, el Jordi Ubach.
A l'hora d'escollir les millors ultratrails catalanes s'ha tingut en compte tant la seva organització, avituallaments, la senyalització o el recorregut. És el tercer any consecutiu que la Machicots obté aquest guardó i encapçala el rànquing amb 5 títols gràcies a les edicions on també va guanyar de 2015 i 2018. Novament, en segon lloc, els corredors han triat la Trencacims de Paüls, l'ultramarató de les Terres de l'Ebre, mentre que la Trail de Bisaura, de Sant Quirze de Besora, ha quedat en tercera posició. Mentrestant, fora del podi, però en un lloc més que meritori, la jove cursa Ultra Pallars 360 torna a ocupar la quarta posició amb només 3 edicions celebrades.
I al Mundial de Natació de Doha, al Qatar, la selecció espanyola masculina de waterpolo juguen una estona, les dues, dels quarts de final d'aquest Mundial contra Montenegro. El combinat dirigit pel català David Martín, que té l'ambició repte d'aconseguir el triplet internacional. Ja va guanyar fa unes setmanes l'europeu, ara està competint al Mundial i a l'estiu als Jocs Olímpics de París. I la selecció espanyola femenina, també farcida de catalana, ja és a les semifinals. L'equip estatal s'enfrontarà demà als Estats Units, després d'eliminar ahir a Canadà, guanyant per 12-9. Escoltem una de les catalanes, Martina Tarré.
Bueno, és un equip molt dur, és un equip molt complet. Crec que també és el que venim a jugar, no? Al final, si has de voler guanyar un campionat, has de voler guanyar a totes les grans seleccions i crec que és una molt gran oportunitat trobar-te als Estats Units a semifinals.
Y en el mateix sentit s'expressava el seleccionador, Miki Oka.
Nunca te puedes relajar, hemos visto justo en el cuarto de final anterior que Estados Unidos, a falta de 5 minutos para el final, estaba ganando 10-4 y el partido ha terminado 10-9 con la última posesión para Australia para empatar con time out a favor. Entonces, como vemos, aquí todo hasta el final hay que aguantar. Bueno, ahora lo primero es tratar de bajar un poco la intensidad de este partido, que ha sido un partido muy intenso, y ponernos desde ya a preparar el partido con Estados Unidos. Es un partido, ya sabemos, Estados Unidos es un rival muy potente, muy potente.
Demà a les dues, aquest Espanya-Estats Units, a les semifinals del Mundial Femení de Waterpolo. Avui, a les dues, en uns minutets, aquest Espanya-Montenegro masculí, als quarts de final. També en aquest Mundial de Natació, gran sisè lloc ahir del barceloní del Club Natació Terrassa, Mario Mollà, a la final dels 50 metres papallona. Mollà va fer una bona sortida i es va mantenir en la lluita amb els millors en una final lenta, amb diferències mínimes. L'escoltem.
Ha sido una carrera difícil. Creo que personalmente me ha podido un poco la presión. Estaba muy nervioso al tirarme y lo he intentado visualizar, hacer lo mío, pero bueno, al final es un 50 y hay muchos factores que pueden variar el tiempo que hagas, pero bueno, estoy contento porque es mi primera final así internacional, de gran nivel, y esto me da ganas a seguir porque personalmente me noto bastante bien para el 100 del viernes.
Divendres competirà Mario Mollà a la final dels 100 metres papallona. A més, l'asturià del Club Natació Barcelona, Arvidel González, s'ha classificat aquest matí per a la semifinal dels 200 metres papallona amb l'onzena millor marca. I abans d'acabar, aquest matí s'ha presentat la 40a edició de la Transèquia, la marxa popular vegenca que espera superar el rècord d'inscripcions d'aquest any, amb Sallent com a municipi anfitrió. Més detalls de Ràdio Sallent amb el Pol Rodríguez.
La caminada tindrà lloc el proper 3 de març amb recorreguts habituals. Hi ha 4 maneres de completar la Transèquia: caminant, corrent, en bicicleta o en la modalitat de handbike, amb 3 possibilitats de sortida des de Balsareny, Sallent o Santpedor, i amb l'arribada al parc de l'Agulla de Manresa, on hi haurà festa grossa. Els organitzadors, Aigües de Manresa i també l'Ajuntament, esperen superar els 4.000 inscrits. El regidor d'Esports de Manresa, l'Anjo Valentí, diu que el consistori ha apostat més que mai en aquesta 40a edició.
Aquest any, pel que jo tinc constància, no s'havia aportat tant, o almenys des de fa molts anys, i són en total més de 8.000 euros, aprofitant doncs, el segell de Ciutat Europea de l'Esport, però que insisteixo, la Transèquia, de fet és la primera important que es fa, i una de les més importants que amb nombre de persones hi participen, i també doncs, bueno, per la trajectòria històrica d'aquests 40 anys.
Com a novetat d'aquest any, les inscripcions no es podran fer de manera presencial al mateix dia.
Gràcies, Pol. I Tarragona estrena camp de rugbi municipal. Després que s'hagin acabat les obres del camp de rugbi de l'Anella Mediterrània, ens omplies de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Cristina Artacho.
Finalitzen les obres d'adequació del camp de rugbi de l'Anella Mediterrània, que entra en funcionament aquest dilluns. El fet de tenir unes instal·lacions en condicions era un reclam històric del Club de Rugbi Tarragona des de la seva fundació el 1986. L'actuació ha consistit a posar gespa artificial, posar el marcador i millorar la seguretat. El conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, ha explicat que les obres han costat al voltant de 400.000 euros. La segona fase de l'adequació està previst que incorpori vestidors i grades a l'equipament i té un cost de 880.000 euros. L'Ajuntament resta a l'espera de la resolució dels fons Next Generation per finançar-lo. Alhora, el pressupost municipal ja compta amb una partida de 250.000 euros per a aquest projecte. Berni Álvarez ha afegit que el camp de rugbi és una peça més dins l'Anella Mediterrània. Creu que és un espai esportiu molt bo i que ho demostra la quantitat d'activitats que es demanen fer.
Que aquest espai és una peça més dintre de l'Anella Mediterrània, que està fent d'aquest espai pues, un dels millors a nivell esportius d'Espanya i d'Europa, i això ho demostra la quantitat d'activitats que ens estan demanant de fer, que pràcticament no hi cabem i que tenim ja tot planificat. Et diria ja quasi que 2025 sencer, 2024 ja és una pantalla quasi passada de tots els esdeveniments que tenim.
Per la seva banda, Matías Segura, president del Club de Rugbi Tarragona, ha ressaltat que per fi es fa realitat una reivindicació històrica del club. Creu que aquest renovat equipament suposa un punt d'inflexió i situa Tarragona en l'elit dels camps de rugbi a Catalunya.
I abans d'acabar, us ho dèiem a l'inici, en futbol sala, la gran notícia de la setmana és el retorn del capità blaugrana Sergio Lozano a les pistes, després de superar una nova lesió greu de llarga durada amb el trencament al lligament encreuat del genoll. El blaugrana, que estarà disponible per jugar demà en partit de Lliga a Valdepeñas. En parlava ahir als mitjans del club, explicant que no volia retirar-se del futbol sala per una lesió i reconeixia, això sí, que s'arriscava a tenir seqüeles.
Tengo que decir que, al igual que la tercera lesión, la segunda de cruzado, pensé que lo dejaba. Le dije al doctor como 15 veces que lo dejaba. En esta no lo dije ni una vez. Creo que deseaba que mi última imagen como jugador de fútbol sala no fuese en una lesión. No quería que asociara mi retirada con una lesión. Quiero decidir cuándo. No sé si será dentro de unos meses, dentro de un año, dentro de dos, no lo sé. Yo me tomo cada día ahora mismo como un regalo. El doctor me dijo que si fuese yo que no volvería a jugar, que me arriesgaba a tener secuelas importantes, quedar cojo, no llevar una vida normal, sea lo que me arriesgo.
Un Lozano emocionat pensant en el seu retorn a les pistes. En principi veurem si demà, si pot ser. Ha explicat també que no seria mai un problema pel club. El capità blaugrana, com deien, que pot jugar demà al partit de Lliga a la pista del Valdepeñas. També demà juga l'altre equip català de la primera masculina, l'Indústria Santa Coloma, que rep al Pavelló Nou el Peñíscola. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzo del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i, evidentment, avui més que mai, també de la ràdio.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual. Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos, com tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalvia aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Classificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir, tu vares dir, te velocitat. Te'n vas a l'aire amb una força increïble i amb un de teure tallat. Te fas la morta i jo vaig alerta. Feim una corba oberta, agafa energia i teixet només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a la punta dels patins. Sona un redoble de bateria.
Bona tarda. És dimarts 13 de febrer de 2024 i el